Hora en punt, oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar participa en un seminari destinat a analitzar la recuperació del sector turístic. L'objectiu de la trobada virtual ha estat intercanviar opinions i eines per gestionar d'una manera més efectiva les destinacions turístiques després de la pandèmia. El seminari, titulat Liderant la gestió turística en les destinacions per la recuperació del sector, l'organitzava l'Institut Tecnològic Hoteler amb l'Aliança de Municipis Turístics. Algunes de les conclusions han girat al voltant de la necessitat de comptar amb una major col·laboració entre els sectors públic i privat, millorar la comunicació i la formació i tenir en compte la sostenibilitat social i econòmica. També s'hi ha parlat sobre els greus efectes que ha patit el sector amb la crisi sanitària de la Covid-19. En representació de Lloret Turisme, qui hi ha participat és la gerent, Elisabet Kigan, amb qui parlarem aquí al Bon Dia, Bona Hora d'avui. Som dimecres 29 de juliol, per cert, felicitats a totes les Martes. Molt bon dia a tothom. I Eduard, què més explicarem al Bon Dia, Bona Hora d'avui? Bon dia.
Hola, bon dia, Maria, bon dia a tothom. Doncs parlarem del Gran Casino Costa Brava de Lloret, que s'ha vist afectat per les mesures del Procicat per frenar l'augment de contagis de la Covid-19. Les sales de joc i els casinos han tancat a mitjanit. Sabrem com afronten aquesta situació des del Gran Casino de la Costa Brava. Entrevistarem el responsable de màrqueting, Raül Aiza. I també sabrem en què consisteix el pla Ecovidrio. Hi participen 250 establiments de Lloret i l'objectiu és incrementar la taxa de reciclatge de vidre a l'estiu. D'altra banda, explicarem que la Costa Brava ja compta amb una patrulla de policia marítima dels Mossos d'Esquadra. De moment, aquesta setmana han començat a desplegar-se a Palamós amb la unitat aquàtica que cobrirà tota la Costa Brava, inclòs, per tant, Lloret de Mar. A la segona part del programa entrevistarem la cantant Rocío Sanigret, que actuarà aquest dijous a la nit a Lloret amb les seves companyes del grup Sommeliers. Seran les encarregades d'obrir el cicle Estiueja, que organitza el teatre al llarg dels pròxims 2 mesos. I després explicarem que Lloret de Mar ha ampliat les sessions de ioga aquest estiu. S'ofereixen 4 vegades per setmana per adults i també per a famílies. Parlarem amb la professora de les sessions, Anna Giral. I acabarem parlant de Ciutadans, que proposa la creació d'una escola d'hostaleria i turisme aquí, a la vila. Ens ho explicarà el portaveu del grup municipal, Jordi Hernández.
Doncs això, aquest tema que teníem pendent ahir, no vam poder parlar amb Jordi Hernández, a veure si avui és possible aquesta connexió. I a més, el Bon Dia, Bona Hora, com sempre, el complementarem amb la previsió meteorològica i també el repàs de l'actualitat del dia a nivell general. Comencem, us saludem en nom de Moisés García, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
I amb aquesta sintonia, Miquel Bernis ja es posa a punt per fer-nos arribar tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, què ens expliques avui? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta ha tornat a ser una nit de mal dormir a la selva marítima, temperatura mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus altra vegada i que fa 7 dies que no baixa dels 22, és a dir, fa 7 matinades que el termòmetre no baixa com a mínim dels 22 graus. Senyal que la calor es comença a fer estressant tant de nit com també de dia, tot i que ahir la màxima es va quedar bastant més curta que no pas a l'inici de la setmana, i avui esperem que torni a pujar, que torni a situar-se al voltant dels 30 graus al migdia, i demà i divendres un altre pic de calor, una altra situació de temperatures molt altes, màximes de 31, 32 graus, sensacions tèrmiques de 37 o 38, i per tant una calor estressant que es mantindrà en menor mesura encara durant el cap de setmana. Serà l'inici de la setmana que ve quan tindrem un canvi de temps clar que ens portarà una refrescada i un canvi cap a temperatures més normals per l'època o fins i tot en alguns moments de dilluns i dimarts a temperatures lleugerament per sota del que tocaria a la canícula. Veurem si s'allargarà molt aquesta refrescada, sembla que no, però en tot cas difícilment després d'aquesta refrescada tindríem cap nou període tan llarg de calor forta i intensa. Pel que fa a l'estat del cel, poques novetats. Avui el sol seguirà predominant, pràcticament sense núvols. No esperem que hi hagi grans novetats en aquest sentit. Una altra jornada d'això sí, de vents humits i de, per tant, de molta humitat i molta xafogor al migdia. Les banderes verdes han de predominar, però a les platges. I de cara als dies vinents, demà sí que tindrem el pas d'un front que pot aportar alguns núvols més. Al matí, sobretot, el cel quedarà més enterbolit o mig ennuvolat en alguns moments, en tot cas, núvols inofensius. I de cara a cap de setmana no hi haurà grans canvis, ni dissabte ni tampoc diumenge. En tot cas, ha de ser l'inici de la setmana que ve a partir de dilluns, quan podríem parlar d'un temps més variable, fins i tot potser més insegur entre dilluns i dimarts.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem què és el que passa la setmana que ve. Ara sí que ens podem fixar amb la situació actual. Ara mateix, aquí a Lloret, 22 graus i la humitat al 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, ja ho hem dit, som a dimecres 29 de juliol i els temes més destacats a les portades són els que repassem a continuació i comencem, com sempre, amb els diaris més propers i ens centrem primer en El Punt avui, en l'edició de Girona. Sense treves, el titular principal. I és que s'ha suspès el tercer grau a Junqueras, Romeva, Forn i Sánchez i Cuixart. La jutgessa retira la semillibertat als presos polítics pel recurs de la Fiscalia i avui ja no podran sortir per treballar o fer tasques de voluntariat. Acompanyats a Lledoners, els presos es comprometen a no defallir fins a guanyar. A la imatge s'hi veuen a Romeva, també a Forn, Cuixart, Junqueras i Turull i Rull, ahir davant de Lledoners. Més titulars en aquesta portada. El govern prohibeix els botellones a tot Catalunya. S'estabilitzen els contagis a Barcelona i Lleida, però Salut demana cautela. També se'n fa ressò el diari de Girona, que matisa que hi ha multes de fins a 15.000 euros per fer botellón a Catalunya. Les cambres de comerç situen en el 2022 la sortida de la crisi de la Covid. Preveuen que les zones amb indústria alimentària i química recuperaran abans. Per contra, i això ens afecta aquí a Lloret, com ja sabíem, els municipis turístics seran els més perjudicats, els que ho tindran més complicat per poder tirar endavant i sortir d'aquesta crisi, greu crisi econòmica. També es fan ressò en el diari de Girona com al Punt avui que hi ha dues germanes que han tret una sola nota i bona a les Pau. Això és el que diu el Punt. El diari de Girona explica que són dues germanes de Santa Coloma de Farners que han tret la millor nota a comarques gironines juntament amb altres dues noies. Totes quatre han tret un 9,8. Però es fa donar la casualitat que dues d'aquestes noies són germanes i que podran estudiar el que volen, periodisme i medicina respectivament. Altres titulars. L'últim que trobem al Punt diu que el grup xinès Breakfood posa a la venda la gironina GM Food. També se'n fa ressò en portada al diari de Girona d'aquesta notícia, on també llegim que la Covid destrueix 23.400 llocs de treball a Girona durant el confinament. L'atur a la província ha augmentat durant el segon trimestre amb 55.000 desocupats i una taxa del 14,5%. Més notícies en bateria de titulars. Un brot afecta 12 empleats d'una empresa de Blanes. Salut Pública diu que la taxa reproductiva del virus a Girona va a la baixa. Alemanya també desaconsella fer turisme al Principat. Forta calorada arreu i primeres nits tropicals a la Costa Brava. Se superen els 20 graus nocturns. Destaca el diari que també diu que demà s'espera una onada de calor a tot el país, especialment al nord. En successos, mor una nena de 8 anys a Begur en caure al mar i passar-li una barca per sobre. L'altra cara de la moneda, una bona notícia, és que la policia local de Tossa de Mar va salvar un nen que s'havia ennuegat mentre sopava. I finalment, a Maçanet de Cabrenys, una càmera capta un os rentador en ple bosc.
Titulars diversos als diaris d'avui dimecres. Comencem pel periòdico que explica Salut registra en un dia 22 morts per Covid. La Razón, la ministra d'Exteriors, menysprea la diplomàcia. Diari Ara, 1 milió menys de llocs de treball. ABC, la major destrucció d'ocupació de la història. El Mundo, la crisi sanitària arrasa l'ocupació i allunya la recuperació. I finalment, La Vanguardia, la jutge envia de nou a la presó 5 dels presos de l'1 d'octubre.
Doncs això és el que diuen les portades i si gratem una mica en l'actualitat també podem destacar que Salut ha assegurat que ara mateix no hi ha cap regió sanitària en risc màxim per Covid-19.
Tot i que es va pel bon camí, tant a Lleida com a Barcelona demana que no s'abaixi la guàrdia per evitar més ingressos a la UCI.
Madrid impulsarà la polèmica cartilla Covid-19 arran d'un pic de contagis.
Aquest document compartirà les dades dels ciutadans mitjançant una targeta sanitària virtual i s'espera que estigui activat a partir del mes de setembre.
També sobre la Covid-19, a Tàrrega, l'Ajuntament ha impulsat una campanya per conscienciar els joves sobre el perill de contagiar-se de coronavirus.
El municipi ha saltat l'alerta perquè en aquest mes de juliol s'han registrat 13 casos positius entre joves de 15 a 29 anys, mentre que des de l'inici de la pandèmia fins al juny només se n'havien registrat 16.
En plan econòmic es calcula que a l'estat espanyol s'han perdut 1 milió de llocs de treball per la Covid entre abril i juny.
Ho conclou l'enquesta de població activa, que també indica que a Catalunya els parats s'han augmentat en 61.000 persones i la taxa d'atur se situa en el 12,78%.
En esports, el jugador del Real Madrid, Mariano Díaz, ha donat positiu per Covid-19.
El davanter blanc està aïllat i no estarà a disposició de Zinedine Zidane per al partit contra el Manchester City.
I mentre que al Fuentlabrada es mantenen els 26 positius, però amb símptomes mínims.
Tots segueixen confinats, 18 són en un hotel de la Corunya i els altres 8 a Madrid.
I respecte a altres notícies, un espectacular incendi crema al polígon del Coll d'Alemanya de Granollers des d'ahir a la nit.
El foc s'ha originat a la planta de l'empresa A3 d'aprofitament i assessorament ambiental. Les flames han començat en un prestatge ple de piles de liti.
I també sobre incendis. En els d'Austràlia de l'any passat es calcula que van morir 3.000 milions d'animals.
Una xifra que triplica les últimes estimacions que es van fer al mes de gener.
Ara mateix el rellotge marca 8 i 10.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629 3108 64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rabic sense número. Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Gaudeix de cinema d'estiu a Lloret de Mar tots els dimecres de juliol i agost a les 10 de la nit. El 5 d'agost a Can Carbó, projecció de Grand Showman. El 12 d'agost a Fanals, projecció de Yesterday. El 19 d'agost a la plaça de les Regions, projecció de Spider-Man Un Nuevo Universo. El 26 d'agost a Sa Caleta, projecció d'estiu 1993. Cinema d'estiu a Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
J Ja som gairebé a un quart de nou del matí, seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts als que us enganxeu ara al programa. Comencem parlant de turisme avui, perquè Lloret de Mar ha participat en una jornada virtual destinada a analitzar la recuperació del sector turístic. L'objectiu ha estat intercanviar opinions i eines per gestionar d'una manera més efectiva les destinacions turístiques després de la pandèmia.
El seminari titulat Liderant la gestió turística en les destinacions per la recuperació del sector estava organitzada per l'Institut Tecnològic Hoteler amb l'Aliança de Municipis Turístics. Algunes de les conclusions van girar al voltant de la necessitat de comptar amb una major col·laboració entre els sectors públics i privat, millorar la comunicació i la formació i tenir en compte la sostenibilitat social i econòmica. També es va parlar sobre els greus efectes que ha patit el sector amb la crisi sanitària. El president de l'Institut Tecnològic Hoteler, Joan Moles, va explicar que, per tal de minimitzar les conseqüències, demanaran una ampliació dels ERTE com a mínim fins al desembre d'aquest 2020. Lloret de Mar, que forma part de l'Aliança de Municipis Turístics, va estar representat per Elisabet Quiguen, gerent de Lloret Turisme. A banda, també va formar part de la trobada virtuals els representants dels ajuntaments d'Arona, Adeje, Benidorm, Calvià, Salou, Sant Bartolomé de Tirajana i Torremolinos.
Saludem a aquesta hora del matí via telefònica Elisabet Quiguen, gerent de Lloret Turisme. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar la reunió de l'Aliança de Municipis Turístics?
Doncs la reunió va ser molt interessant en el sentit que cada destinació que forma part d'aquesta aliança va poder compartir dins d'aquesta gestió de crisi quines havien sigut totes les accions desenvolupades els darrers mesos per intentar una destinació segura, també en termes de sostenibilitat social, desenvolupament d'ajudes, tant pel teixit empresarial com per les famílies. I en aquest sentit, era molt interessant. Nosaltres ja venim parlant i coordinant-nos com a equip amb totes aquestes destinacions des de ja fa molt de temps, i el fet de poder-ho compartir amb aquesta jornada telemàtica, poder contestar dubtes i poder estar a disposició d'altres destinacions, la veritat que va ser interessant, positiu, i també generava un posicionament d'unes destinacions que sovint tenen uns tòpics associats com a destinacions madures i que darrere tenen equips de persones que en fan una gestió el més professional possible.
Una de les coses que es va posar sobre la taula, sobretot per part de Lloret, va ser la important col·laboració entre els sectors públic i privat. Aquí funciona molt bé, no?
Sí, en aquest sentit, cadascun dels directors o gerents de cadascun dels ens de promoció de cada ajuntament presentava un bloc. Cadascú va poder escollir el que volia i cadascú presentava les iniciatives de totes aquestes destinacions. En el cas de Lloret, a mi em va tocar, com bé dèieu, el cas de la col·laboració público-privada, i la veritat és que sí, que en aquest sentit és un orgull no només des de turisme, sinó en les diferents àrees de l'Ajuntament, les iniciatives que desenvolupen i que tenen afectació, evidentment, per tot el municipi, residents i empresariat, hi ha una col·laboració i una comunicació que pretén ser fluida i que només s'entén anant de la mà. Si no, les coses no es poden tirar endavant i al final no poden arribar, per exemple, en aquest sentit, aquest client final, que és el que es troba, en aquest cas, tot el desenvolupament de mesures d'aquest pla integral que s'ha desenvolupat a Lloret i que va ser el primer de l'Estat espanyol en presentar-se. I en aquest sentit, sí que, a diferència de moltes altres destinacions, la bona entesa i l'harmonia que hi ha entre el sector públic i el privat és evident a Lloret.
Avui veiem els diaris que les cambres de comerç gironines han presentat una memòria on remarquen que la sortida d'aquesta crisi econòmica provocada per la pandèmia serà molt complicada, cosa que tots sabíem, i també que les destinacions turístiques on el turisme té un pes fonamental, com és el cas de Lloret, seran les que ho tindran més complicat per sortir de la crisi. Entenem que no és cap novetat, no? En el fons això ja ho sabíem.
Sí, malauradament sí. En aquest sentit, evidentment, la crisi, la pandèmia, la crisi sanitària té afectacions en tots els sectors. Es parla molt ara a l'estiu i en general de turisme, i evidentment en tots els sectors hi haurà una gran afectació després de tot aquest peron. Evidentment, el que passa que en termes de sector turístic, un municipi com Lloret de Mar, que depèn en un 90% del sector serveis, doncs és evident que l'afectació doncs serà important i que les notícies que tenim setmana rere setmana no ajuden i que caldrà veure fins a quin punt o fins a quin dia o fins a quin mes doncs es pot aguantar la temporada 2020 i ja començar a treballar per la del 2021. Però això té afectació per tots els nostres, bueno, vull dir, per nostres veïns, pels nostres coneguts, pels nostres amics i per les famílies que viuen a Lloret. Per tant, sí que aquest sector serveis, i més que Lloret de Mar, doncs continua sent una destinació de sol i platja, que també treballa tot l'any, però que evidentment aquesta temporada, quan comenci a frenar-se i a parar tota l'activitat, no es reprendrà fins a la Setmana Santa del 2021, si hi ha vacuna, si tot funciona. Per tant, evidentment que sí, Maria, les afectacions en termes econòmics a un poble com el nostre doncs, són devastadores.
Haurem de veure com evoluciona tot plegat, perquè també el que es va dir a la presentació d'aquesta memòria és que és el pitjor moment per fer previsions. Ho hem vist en les últimes setmanes, com tot canvia dia rere dia. Per tant, veurem com va tot plegat. La situació és complicada a Lloret, però veiem que des de Lloret Turisme se segueix al peu del canó, se segueix treballant per tirar la destinació endavant. I a banda de participar, per exemple, en reunions com la que es va fer amb l'Aliança de Municipis Turístics, que al final serveix per parlar amb gent que està en la mateixa situació i fer front comú a un mateix problema, volíem centrar-nos també, ja que la tenim al telèfon, per parlar de qüestions més simpàtiques, més positives, no? En aquest cas de concursos que s'impulsen des de Lloret Turisme, i n'hi ha un que és un concurs de postals, no? En què consisteix?
Sí, és molt més simpàtic i molt més fresc, això sí, Maria. Doncs en aquest sentit ja havia començat aquesta Setmana Santa, que turísticament doncs, no va existir, per tant, ara aquest final de juny, a mesura que es va anar reprenent l'activitat turística a la mesura en la que ha estat possible, doncs s'ha començat aquesta campanya d'aquestes postals de veritat, de paper, que teníem a punt al magatzem, i que n'hi ha 15.000, que incorporen el seu propi segell, un segell lloretenc, que et permet doncs, enviar la postal arreu d'Europa, i en aquest sentit doncs, la persona que la rebi, si fa un post a Instagram, evidentment amb les mencions que corresponen i que venen indicades en les instruccions del concurs, doncs participa en un sorteig d'una estada a Lloret de Mar. I bàsicament doncs, jugar amb aquesta nostàlgia de les postals d'abans en intentar recuperar doncs una mica aquest record de ei, sóc aquí i t'envio molts petons i més en un any com aquest. Es trobaran a les oficines de turisme i a un munt d'establiments que hi col·laboren arreu de la destinació, sobretot en termes hotelers, però per tot aquell lloretenc que li faci il·lusió enviar una postal, doncs pot trobar-les a qualsevol de les nostres oficines de turisme i ja incorporen el segell i fins i tot es poden deixar a la mateixa oficina perquè les enviem nosaltres.
I fins al 30 de setembre, no?, en principi?
Sí, exacte. Mm-hmm.
I un altre concurs és el que es fa també a través d'Instagram cada dilluns amb un repte de fotogràfic.
Sí, exacte. En aquest estiu intentem arribar a tot arreu i tenir totes les iniciatives i que la gent que ens visiti doncs trobi activitats a tot arreu, distraccions i dinamitzacions també a xarxes socials. Per tant, si ho veieu, hi ha hagut diferents canvis a Instagram les darreres setmanes. Hi ha l'equip també de persones que tenim a peu de platja, té una connexió directa amb el que està passant a la destinació, amb qui hi ha, qui no hi ha, d'on és, d'on no és. I directament aquesta gestió d'Instagram en aquest període d'estiu doncs el gestionen les companyes que són donant informació turística a peu de platja i doncs han fet diverses propostes, entre elles doncs aquests reptes, com és el cas dels dilluns, que la setmana passada doncs versava al voltant del mar i aquesta al voltant de la natura. Llavors animar tothom a penjar les seves fotos aquesta setmana que vagin vinculades a la natura i a la nostra destinació, i hi ha diferents sortejos vinculats, doncs, en aquest cas, al Festival Som de Mar, Per tant, doncs, anima a tothom a que hi participi, perquè, evidentment, com sempre, tot el que fem és tant per lloretencs com per gent que ens visita.
Doncs, Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, recollim tota aquesta informació i, un cop més, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia, merci.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per dos quarts de nou, doncs ho diem, aquests dies l'actualitat canvia moment a moment i ens centrem ara en les mesures dels últims dies aplicades pel Comitè Tècnic del Procicat per lluitar contra els brots de coronavirus arreu del país, que han anat més enllà del tancament de l'oci nocturn. També s'ha decretat que les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo d'arreu de Catalunya han de tancar a mitjanit.
La mesura que va entrar en vigor el passat dissabte i que tindrà una durada de 15 dies afecta, per tant, al Gran Casino Costa Brava de Lloret. L'establiment és, des de l'agost del 2019, propietat de la multinacional Circe, que té presència a 9 països, especialment a Llatinoamèrica. De fet, el de Lloret és l'únic casino que tenen a Catalunya.
Doncs volem centrar-nos en com ha afectat aquesta mesura al Gran Casino Costa Brava i al telèfon hi tenim a Raül Aiza, que és responsable de màrqueting del casino. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs això, com ha afectat aquesta obligació de tancar a mitjanit? Com s'ha rebut?
Doncs mira, nosaltres de moment, entre setmana, ens ha deixat un 25% els visitants, però quan afecta més aquesta mesura va ser el cap de setmana i serà els propers caps de setmana, perquè les característiques del nostre local sí que fan que no hi hagi aglomeracions en cap moment, però hi ha més visites entre les 8 del vespre i la 1 de la nit. I clar, al tancar les 12, doncs, hi ha gent que prefereix no venir.
Per tant, malgrat aquest descens, pel que fa a la mesura, creieu que és útil? Perquè has comentat que no hi ha aglomeracions al local. Creieu que ha estat una mesura útil o innecessària?
En el nostre cas, apliquem les mateixes mesures tot el dia. Nosaltres, a l'entrada, ja tenim marcat una distància de seguretat entre les persones que poden fer cua per entrar. Després els hi prenem la temperatura. Quan estan a dins de la sala, cadascú té el seu espai individual per jugar. Per exemple, a les màquines, hi ha màquines que estan parades perquè tu puguis estar jugant amb una màquina, tens una màquina parada i una altra persona juga a l'altra, i a part hi ha mampares. O sigui, per nosaltres no hi veiem cap canvi entre obrir fins a les 3 del vespre de la nit o obrir a les 12, perquè les mesures les estem aplicant des de que obrim fins que tanquem. I... Però sí que tenim un perjudici, evidentment, de les visites.
A més, també aquests últims dies hem parlat amb hotelers que els està afectant molt aquest anunci o aquesta demanda de diferents països perquè la gent no vingui de vacances aquí. Deien que s'ha notat molt l'anul·lació de reserves, etc. Això també s'ha notat en el casino?
Sí, a nosaltres ens afecta igual aquesta mesura de tancar fins a les 12 o que el primer ministre francès digui que no recomana venir a Catalunya, perquè el nostre principal públic és el francès. I des que ho va dir, hem baixat gairebé un 40% en visites de públic francès. I això també ens causa un perjudici en visites i en el negoci i en tot, en general.
Perquè el turista francès és el principal perfil.
Sí, la principal nacionalitat que tenim al casino és el francès. Durant l'estiu, el 75% de les visites que tenim són de públic estranger. Però dins de totes aquestes visites, el francès és gairebé el 60% d'aquestes visites. I després ve el públic local i després venen italians, holandesos, israelians. Però aquest any, clar, és un any excepcional i bàsicament tenim públic francès i públic local.
I fins divendres passat, que és quan d'una banda es va fer aquest anunci o aquesta la Generalitat va fer aquesta obligació de tancar mitjanit i d'altra banda els països internacionals va començar aquest degoteig de països que recomanaven no venir a Catalunya o a l'estat espanyol, per tant, fins divendres passat com estava anant la temporada abans que comencés tota aquesta acceleració?
Doncs cada setmana anàvem augmentant una mica les visites, sobretot era el públic francès el que anava anant venint més. Vam arribar a tenir els dos dissabtes anteriors més de 400 visites, però amb aquest cap de setmana no van passar de les 200 visites ni divendres ni dissabte. Mm. I ara aquesta setmana, doncs, el primer dilluns i dimarts, estem veient també caigudes bastant fortes, bueno, d'un 25% entre setmana de moment.
I a més, també per la situació de pandèmia es va decidir suspendre els tornejos de pòquer, no?, que s'organitzaven.
Sí, nosaltres, des de fa anys que vam intentar desestacionalitzar la temporada, fent uns torneigs de pòquer amateur que comencen el mes d'abril i el mes de maig i després també en fem a l'octubre. Al estar tancats durant tot el segon trimestre, doncs tots aquests tornejos ja no es van poder fer. I aquests torneigs, a part del casino, també hi ha impacte directe a la població de Lloret, perquè és un esdeveniment que venen entre 200 i 300 persones durant una setmana sencera, i la majoria dels operadors trien hotels de Lloret de Mar per allotjar aquestes persones, perquè a part dels 200 o 300 que venen a jugar al casino, tots venen amb acompanyants. Clar, estem parlant de gairebé omplir un hotel al mes d'abril durant una setmana sencera, i això aquest any no ho hem pogut fer. I estem pendents encara de saber si ho podrem fer a l'octubre-novembre. A part, també, aquest any teníem un torneig que és dels més importants de tota Europa, que ja el vam fer l'any passat, que l'havíem passat al setembre, abans de que hi hagués l'estat de pandèmia, i també l'hem hagut de suspendre.
Això entenem que és molt incert, perquè ho diem i no parem de dir-ho, que dia a dia canvia tot molt. Per tant, també des del casino suposem que es fa difícil de fer previsions de com serà els propers mesos, no?
Sí. Nosaltres, mentre estàvem tancats, vam fer diversos escenaris. S'ha complert l'escenari del mig de moment, tot i que, clar, amb les últimes notícies del divendres passat, doncs ja serà més difícil de complir aquest escenari del mig. I, com et dic, encara no podem determinar si farem o no els torneigs de l'octubre, que esperem que sí, perquè estem presentant un pla perquè la Generalitat permeti fer aquests torneigs, també amb les taules, amb empares entre jugadors, sempre amb mascareta, per tal de que hi hagin totes les mesures anti-Covid que permetin fer l'activitat.
Uh-huh. Doncs Raül Laïza, com a responsable de màrqueting del Gran Casino Costa Brava, recollim tota aquesta informació. Agraïm moltíssim, doncs, aquesta atenció a la ràdio de Lloret, i només podem que desitjar sort i esperem que vagi el millor dins de la situació que estem vivint.
Sí, esperem que ràpid se solucioni aquesta situació i podem tornar a tenir una temporada normal.
Perquè, és que ara hi pensava, el casino ha pogut, en la reobertura del casino, s'ha pogut recuperar tots els treballadors o hi ha part de la plantilla amb ERTO?
Hi ha una part de la plantilla que està amb ERTO. A mesura que anaven augmentant les visites, podíem anar augmentant el nombre de treballadors que estaven fora de l'ERTO, i el que es fa és que la majoria de treballadors, doncs, tots treballen més o menys la mateixa hora, les mateixes hores durant el mes, per tal que hi hagi un equilibri entre tota la plantilla.
Uh-huh. Doncs també ho recollim. Raül Laïza, com deia, responsable de màrqueting del Gran Casino Costa Brava, moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar.
Tres minuts passen ara de 9:15. I en Miquel Bernis, que ja és a punt per fer-nos arribar tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta ha tornat a ser una nit de mal dormir a la Selva Marítima, temperatura mínima que s'ha situat al voltant dels 23 graus altra vegada i que fa 7 dies que no baixa dels 22, és a dir, fa 7 matinades que el termòmetre no baixa com a mínim dels 22 graus, senyal que la calor es comença a fer estressant tant de nit com també de dia, tot i que ahir la màxima es va quedar bastant més curta que no pas a l'inici de la setmana, i avui esperem que torni a pujar, que torni a situar-se al voltant dels 30 graus al migdia, i demà i divendres un altre pic de calor, una altra situació de temperatures molt altes, màximes de 31-32 graus, sensacions tèrmiques de 37 o 38, i per tant una calor estressant que es mantindrà en menor mesura encara durant el cap de setmana. Serà l'inici de la setmana que ve quan tindrem un canvi de temps clar que ens portarà una refrescada i un canvi cap a temperatures més normals per l'època, o fins i tot en alguns moments de dilluns i dimarts a temperatures lleugerament per sota del que tocaria a la canícula. Veurem si s'allargarà molt aquesta refrescada, sembla que no, però en tot cas difícilment després d'aquesta refrescada tindríem cap nou període tan llarg de calor forta i intensa. Pel que fa a l'estat del cel, poques novetats. Avui el sol seguirà predominant, pràcticament sense núvols. No esperem que hi hagi grans novetats en aquest sentit. Una altra jornada, d'això sí, de vents humits i, de, per tant, de molta humitat i molta xafogor al migdia. Les banderes verdes han de predominar, però, a les platges. I, de cara als dies vinents, demà sí que tindrem el pas d'un front que pot aportar alguns núvols més. Al matí, sobretot, el cel quedarà més enterbolit o mig ennuvolat en alguns moments, en tot cas, núvols inofensius. I, de cara a cap de setmana, no hi haurà grans canvis, ni dissabte ni tampoc diumenge. En tot cas, ha de ser a l'inici de la setmana que ve, a partir de dilluns, quan podríem parlar d'un temps més variable, fins i tot potser més insegur entre dilluns i dimarts.
Doncs gràcies, Miquel. Quan arribi el moment ja ampliarem aquesta informació, però per ara tenim aquesta estabilitat. I ara mateix aquí a Lloret, 22 graus i la humitat al 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs moment de fer un cop d'ull al que diu aquesta premsa del dia, avui dimecres 29 de juliol, diada de Santa Marta, per cert. Al diari de Girona, la Covid destrueix 23.400 llocs de treball a Girona durant el confinament. L'atur a la província augmenta durant el segon trimestre amb 55.500 desocupats i una taxa del 14,5%. La Cambra de Comerç endarrereix el 2022 la recuperació econòmica i situa la caiguda del Producte Interior Brut en el 10%. És el titular principal, que també trobem més petitó a la portada del Punt Avui, que diu que les cambres de comerç situen en el 2022 la sortida de la crisi de la Covid i preveuen que les zones amb indústria alimentària i química es recuperin abans. Per contra, ja ho hem dit, els municipis turístics com Lloret de Mar seran els més perjudicats. El Punt Avui, però, la notícia principal que ocupa gairebé tota la portada diu sense treva, i és que s'ha suspès el tercer grau a Junquera, Romeva, Forn, Sánchez i Cuixart, que apareixen en una imatge a la portada d'aquest diari, i diuen que es comprometen a no defallir fins a guanyar. Van ser acompanyats ahir a l'entrada a Lledoners. La jutgessa retira la semillibertat als presos polítics pel recurs de la Fiscalia i avui ja no podran sortir per treballar o fer tasques de voluntariat. Una altra de les notícies destacades que veiem als dos diaris és que el govern prohibeix els botellones a tot Catalunya. S'estabilitzen els contagis a Barcelona i Lleida, però Salut demana cautela. Les multes pels botellons poden arribar als 15.000 euros. I al diari de Girona, una imatge ben grossa, que també trobem en petitó al Punt, per dues germanes de Santa Coloma de Farners que han tret dues de les quatre millors notes de la selectivitat a les comarques gironines, un 9,8. Tant un diari com l'altre ho destacant, però el diari de Girona també afegeix que la millor nota a tot Catalunya ha estat un 9,9. Un brot afecta 12 empleats d'una empresa de Blanes. Salut Pública diu que la taxa reproductiva del virus a Girona va a la baixa. També es fa ressò el diari de Girona que Alemanya desaconsella fer turisme al Principat. En venda GM Food, que és l'empresa més gran de la província de Girona, ho destaquen tots dos rotatius. I ens quedem ara al diari de Girona, on en l'àmbit de successos també hi llegim que ha mort una nena de 8 anys a Begur en caure al mar i passar-li una barca per sobre. Va caure després de xocar dues embarcacions. A Tossa, en canvi, la policia local salva un nen que s'havia ennuegat mentre sopava. A Maçanet de Cabrenys, una càmera capta un os rentador en ple bosc. I finalment es fa ressò el diari de Girona de la forta calorada arreu i primeres nits tropicals a la Costa Brava.
Títols diversos als diaris d'aquest dimecres. Per exemple, al periòdico llegim que Salut registra en un dia 22 morts per Covid. La Razón, la ministra d'Exteriors, menysprea la diplomàcia. Diari Ara, 1 milió menys de llocs de treball. ABC, la major destrucció d'ocupació de la història. Mentrestant, El Mundo subratlla que la crisi sanitària arrasa l'ocupació i allunya la recuperació. I finalment, La Vanguardia, la jutge envia de nou a la presó 5 dels presos de l'1 d'octubre.
I seguim repassant algunes informacions i el Salut, tot i com està la situació, assegura que ara mateix no hi ha cap regió sanitària en risc màxim per Covid-19.
Tot i que es va en bon camí, tant a Lleida com a Barcelona, demana que no s'abaixi la guàrdia per evitar més ingressos a l'UCI.
Madrid, per la seva banda, impulsarà la polèmica cartilla Covid-19 arran d'un pic de contagis.
Aquest document compartirà les dades dels ciutadans mitjançant una targeta sanitària virtual i s'espera que estigui activada a partir del mes de setembre.
A Tàrrega, l'Ajuntament ha impulsat una campanya per consciència als joves sobre el perill de contagiar-se de coronavirus.
El municipi ha saltat l'alerta perquè en aquest mes de juliol s'han registrat 13 casos positius entre joves de 15 a 29 anys, mentre que des de l'inici de la pandèmia fins al juny només se n'havien registrat 16.
En plan econòmic, es calcula que a l'estat espanyol s'han perdut 1 milió de llocs de treball per la Covid entre abril i juny.
Ho conclou l'enquesta de població activa, que també indica que a Catalunya els parats han augmentat en 61.000 persones i la taxa d'atur se situa en el 12,78%.
I també sobre la pandèmia, però en l'àmbit esportiu, el jugador del Real Madrid, Mariano Díaz, ha donat positiu per Covid-19.
El davanter blanc està aïllat i no estarà a disposició de Zinedine Zidane per al partit contra el Manchester City.
Mentre que al Fuenlabrada es mantenen els 26 positius, però amb símptomes mínims.
Tots segueixen confinats, 18 són en un hotel de la Corunya i els altres 8 a Madrid.
I deixem de banda ara la Covid-19. Un espectacular incendi crema el polígon del Coll d'Alemanya de Granollers des d'ahir a la nit.
El foc s'ha originat a la planta de l'empresa A3 d'aprofitament i assessorament ambiental. Les flames han començat en un prestatge ple de piles de liti.
I també sobre incendis, en els d'Austràlia de l'any passat es calcula que van morir 3.000 milions d'animals.
Una xifra que triplica les últimes estimacions que es van fer al mes de gener.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui el diari de Girona, a la pàgina 18, publica una notícia de la qual ja ens en vam fer ressò aquí al Bon Dia, Bona Hora, que és que la Generalitat ha aprovat el projecte del camí de ronda entre Fanals i Lloret. Tindrà un cost de 730.000 euros i s'executaran 3 fases. D'altra banda, també al diari de Girona, el Festival Montfoto de Lloret celebrarà la 24a edició en línia. I finalment, el Punt Avui, com sol fer els dimecres, publica un article d'opinió del lloretenc Joan Domènech, que avui el titula Lloret en estat pur, i destaca que en la trobada es feia present el Lloret ancestral, el Lloret de sempre, el Lloret en estat pur.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts per 3:15 i anem ara amb l'agenda d'aquesta setmana, perquè aquest dijous s'obre la programació del cicle Estiueja, que organitza el teatre al llarg dels propers 2 mesos. El tret de sortida es farà amb el concert del grup Sommeliers, en una sessió de música clàssica barrejada amb altres estils i amb una elegant veu de jazz.
L'agrupació la formen 5 noies, Rocío Saligrada a la veu, Mireia Bertolí al violí, Teresa Noguerón al clarinet, Marta Pons al violoncel i Maricel Pons al piano.
El concert començarà demà dijous a les 9 de la nit al Jardí de la Pau. El preu de les entrades és de 3 euros amb un aforament limitat a 100 persones.
Com a la resta d'espectacles d'aquest estiu, serà obligatori portar mascareta i respectar la distància de seguretat com a mesura de prevenció de la Covid-19.
Al telèfon hi tenim la cantant del grup Sommeliers, Rocío Saligrat. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Explica'ns una mica com serà el concert que oferireu demà aquí a Lloret.
Doncs el concert serà una mica un recorregut per tot el que hem fet des del principi del projecte, que ja portem 5 anys, vaja, i hi haurà una mica de tot, una mica de temes nostres, propis, originals i algunes versions, una mica de tot.
Per la gent que no us conegui, com explicaries qui sou, Sommeliers?
És difícil d'explicar el que fem, el nostre estil, però tothom que ve a sentir-ho surt encantat. Llavors, és una miqueta, una barreja d'estils de música, però amb un filtre molt, molt, molt acústic, no? Com que som això, instruments de la clàssica, però no fem purament música clàssica, doncs és una cosa molt, molt íntima i molt, molt propera i sempre es genera com un ambient molt, molt bonic.
I el perfil de públic a qui agradeu és un perfil ampli? Sol atraure la música que feu?
Hi ha de tot. Hi ha gent més gran i gent jove. És que és un públic molt, molt ampli, inclús nens que estan començant a estudiar un instrument. Doncs el fet de veure-ho en directe i veure un grup així una mica diferent, doncs també els encanta. sí, com una mica de tot.
I, Rocío, explica'ns una mica com es va crear les Sommeliers i com vau decidir per què aquest nom.
Doncs es va crear perquè tres de les components tocaven en musical a Barcelona, això era el 2015, més o menys, i, bueno, van decidir que volien fer alguna cosa, jo encara no hi era, i llavors van començar a muntar el grup. I el nom, doncs perquè és una música que és molt per escoltar, no?, per disfrutar dels detalls, dels matisos, llavors vam pensar que escoltar la copa de vi, no?, doncs era com un moment així molt, molt agradable i era molt, com quedava molt bé.
També pot estar bé escoltar-vos amb una copa de vi a la mà, no?
Exacte.
I què et sembla que Lloret de Mar aposti per seguir en la situació que estem vivint tan complicada, no? Doncs seguir oferint cultura a la població, adaptant-se a totes les mesures que cal complir.
Doncs la veritat és que estem supercontentes i molt agraïdes perquè des del, bueno, quan va acabar el confinament hem fet dos concerts i s'han respectat sempre les mesures de seguretat, vull dir que estem una mica preocupades, no?, per aquest tema, i la veritat que segueixi fent, doncs estem superagraïdes i amb moltíssimes ganes perquè, bueno, fer concerts després de tot el que ha passat és superemocionant i molt agraïdes, la veritat.
I parlàvem fa uns dies amb el regidor del teatre, que és qui organitza aquest cicle Estiueja, i deia que es cobrava una entrada simbòlica, en aquest cas és de 3 euros només, però que es feia per donar un valor a la cultura, no? Perquè a vegades s'oblida una mica que darrere dels concerts, darrere de tots els espectacles culturals, hi ha una gent que en viu d'això, no? I se'ls ha de donar el pes que té perquè la cultura és important i la pandèmia ho ha posat molt de relleu, això.
Exacte, l'altre dia vaig llegir un tuit de la Gemma Polo, no, bueno, un fil de Twitter que deia això, no?, una mica que posem com la cultura amb un valor molt abstracte, no?, però que el té, però després també és la nostra feina, no?, vull dir, hi ha molta gent que depèn d'això i que també tenim dret a treballar i a poder subsistir, no?, una miqueta més enllà de tot lo abstracte, i de fet s'ha demostrat aquest confinament lo important que és per la gent la música i l'art en general, no?, que ens fa una mica persones, i després aquesta banda, que és el nostre, bueno, vivim d'això, i per tant, és la nostra forma de vida.
Doncs s'ha de reivindicar una i altra vegada, perquè, evidentment, sense cultura potser podríem viure, però la vida seria molt més trista, i per tant, és important, no?, per tirar endavant, i en moments com aquests difícils, doncs, encara es posa més de relleu. Per tant, esperem que aquest concert el gaudiu molt vosaltres, el públic estem convençudíssims que el gaudirà de valent, serà demà, ho hem dit, al Jardí de la Pau, a les 9 de la nit, amb aforament limitat a un centenar de persones per la Covid-19, però que segur que tothom el gaudirà molt. Rocío Saligrat, cantant del grup Sommeliers, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més activitats aquests dies a Lloret. Queden ara 12 minuts i seran les 9 del matí. I us ho explicàvem en portada. Lloret ha ampliat les sessions de ioga aquest estiu. S'ofereixen 4 vegades per setmana per adults i també per famílies. És una activitat que l'any passat ja va tenir molt d'èxit a la platja de Fanals i que aquest any, com a novetat, es fa també a Lloret.
L'activitat del programa de dinamització de platges es du a terme a les 7 de la tarda. Les sessions per adults es fan els dilluns a la platja de Lloret i els dimarts a la de Fanals. Pel que fa a les jornades per a famílies, es fan els dimecres a la platja de Lloret i els dijous a la de Fanals.
La professora de ioga que s'encarrega d'aquestes sessions és Anna Giral. La tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que la novetat aquest any és que es fan també sessions per famílies, tot i que està marcat una mica les jornades que són per adults o les que són per famílies, al final s'acaba barrejant tot una mica, no? Tothom pot venir tots els dies.
Sí, no hi ha cap problema, perquè el que fem és adaptar la classe, doncs si venen famílies fem coses amb parelles o així més divertides, i si venen individual poden seguir igualment la classe i també gaudir dels beneficis del ioga.
Uh-huh. Explica'ns una mica què és el que es fa, no? Quin és l'objectiu d'aquestes sessions? Què és el que feu?
bueno, fem la pràctica de les postures físiques, però bueno, totes les postures també tenen els seus beneficis a nivell mental, no? Llavors treballem postures de terra, després de peu, i després també treballem el que és la respiració,
i quins...
la concentració.
Uh-huh. I quins són aquests beneficis, tant mentals com físics?
Sí, bueno, ajuda molt a controlar l'ansietat, no? De gent que, bueno, amb la vida que portem normalment sempre anem ràpid i anem molt estressats, llavors el ioga t'ajuda a calmar una mica i aprendre també a gestionar una mica els nervis i una miqueta també les emocions.
Uh-huh. I el perfil de persones que solen venir a aquestes sessions a les platges tant de Lloret com de Fanals, més o menys, hi ha un perfil marcat o és molt variat?
Bueno, és bastant variat, eh? El que sí que la gent repeteix. Solen venir, igual venen a Lloret i després repeteixen a Fanals, o només venen a Fanals o només també van a la platja de Lloret per proximitat. Però bueno, també hi ha molts nens que pregunten i ho proven, famílies que també estan a la platja i també veuen, ho proven i també els agrada molt.
I quan parlem de nens i nenes, hi ha alguna edat mínima o pot venir tothom?
En principi no hi ha edat, el que passa que sí que els nens es mouen molt i llavors el ioga, si és una mica estàtic, els hi costa mantenir. Mm-hmm. Llavors, bueno, ho fan una estona i si es cansen, doncs se'n van a jugar a la platja. Però l'ideal seria entre a partir de 7 o 8 anys.
D'acord. I Anna, també, clar, vosaltres feu aquestes sessions com a Punt d'Equilibri, que és un centre que fa sessions de ioga al llarg de tot l'any, però aquestes en concret que s'organitzen des de Lloret Turisme són a la platja. Parlaves de concentració, parlaves de treure ansietat, treure angoixa. La platja és un escenari ideal per fer-hi aquestes sessions?
A veure, l'horari, en aquest horari és bo, perquè no hi ha un aforament de molta gent a la platja. Llavors, sí que és important també poder gaudir a l'aire lliure i sobretot a l'estiu. I a més, tinguent la platja, aquesta meravellosa platja de Lloret que tenim, igual que la de Fanals, i tinguent també el bosc a la vora. Mm. Llavors, vull dir que va bé gaudir d'això de... Estàs fent la classe, sents el soroll del mar, a les gavines, vull dir... Sí, a veure, a vegades pot haver-hi sorolls externs, però bueno, també és una manera de practicar a l'aire lliure i intentar, doncs, fer la pràctica encara que hi hagin sorolls externs.
És, com a mínim, la imatge, no?, del mar, sembla com idíl·lic, no?, fer ioga amb aquesta...
És meravellós, la veritat, que ho recomano a tothom que ho provi.
Sempre és a les 7 de la tarda?
Sí.
Doncs...
De 7 a 8.
De 7 a 8 de la tarda, tant a Lloret com a Fanals. Tothom hi és convidat, és una activitat gratuïta que s'organitza des de Lloret Turisme, per tant, com deies, ho recomanes a tothom, convidem a tothom, com a mínim a venir-ho a provar. Després, la majoria de gent sol repetir, no? Si a algú no li agrada, no, però en general sol ser una activitat que agrada.
Sí, sí. Molta gent, a més, que estan molt contents després de la classe i ho diuen, el boca a boca també un ho diu a l'altre, i llavors veus que venen els que han vingut, més amics que amics seus o familiars, i sí, sí, la veritat és que està tenint molt d'èxit.
Doncs Anna Giral, com a professora de ioga d'aquestes sessions, membre de Punt d'Equilibri, esperem que acabi d'anar molt bé el que queda d'estiu, però volíem comentar-ho, no?, que es fan aquestes sessions, que tothom les pot gaudir, i esperem que acabin d'anar molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Molt bé, a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Hi ha 7 minuts per arribar a les 9. Obrim ara Plana Política per explicar que Ciutadans proposa la creació d'una escola d'hostaleria i turisme a Lloret de Mar. La idea és que aquest centre imparteixi totes les titulacions relacionades amb el sector.
Per reclamar la infraestructura, el partit ha presentat una proposta de resolució parlamentària perquè el Departament d'Educació de la Generalitat, l'Ajuntament de Lloret i la comunitat educativa es coordinin i col·laborin per impulsar aquest centre d'estudis.
En parlem amb el portaveu de Ciutadans, que és Jordi Hernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Parli'ns una mica d'aquesta escola d'hostaleria i turisme que proposa Ciutadans. Com hauria de ser?
Pues bueno, és una de les nostres promeses electorals. Nosaltres intentem assolir tot el que prometem I vaja, a part de que continuarem intentant des de l'Ajuntament, aquesta vegada el que hem fet és demanar ajuda als nostres companys al Parlament, que són el principal grup de l'oposició, igual que ho som nosaltres aquí a Lloret, perquè mitjançant una proposta de resolució, com heu dit, s'inclogui dintre del pressupost de la Generalitat una partida per fer realitat aquesta escola d'hostaleria que fa tant d'anys que s'està demanant des de Lloret de Mar, com em preguntaves com hauria de ser. Doncs, bueno, al final hauria de ser un edifici autònom. Estem convençuts que des de l'Ajuntament donarem multitud d'opcions a la Generalitat. Segur que n'hi ha alguna que agradaria molt, i sobretot el que ha de ser és un espai on es pugui donar tota la formació que hi ha en formació professional en la rama de la hostaleria i restauració. Hem de tenir en compte que Lloret de Mar crec que és la cinquena destinació turística de sol i platja del nostre país, i llavors un poble tan important com Lloret a Espanya en aquest tipus de serveis, creiem que ja fa molts anys que havien de tenir aquesta escola d'hostaleria que doni informació no només als nostres veïns de Lloret, a tothom que ve a treballar aquí a Lloret, sinó que sigui referència dintre de la Costa Brava i de Catalunya.
Ciutadans ha presentat una proposta de resolució parlamentària perquè es faci, perquè estigui endavant aquest projecte. Creuen que tirarà endavant? No sé si com està el
esperem
tema ara mateix.
Sí, esperem que sí. Nosaltres empenyarem fort i esperem que la resta de partits polítics que tenim a Lloret de Mar i que estan al Parlament de Catalunya, sobretot els que governen, doncs també hi apretin. Esperem tenir la inestimable ajuda d'un regidor de l'equip de govern que també és diputat al Parlament. Estem segurs que en Jordi ens ajudarà, perquè al final això és un bé pel nostre poble.
I quan podria ser una realitat, si tot anés com Ciutadans?
El abans possible. Nosaltres ho hem demanat perquè s'inclogui ja una partida en el proper pressupost de la Generalitat de Catalunya. Al final hem de recordar que això és una inversió que s'ha de fer des de la Generalitat, però bueno, des de tot el que és la comunitat educativa hi ha diferents inversions que s'han de fer. Llavors esperem que això també s'inclogui i que es pugui fer realitat el més possible.
Aquesta escola aglutinaria els cicles formatius que ja es fan del sector?
Exacte. Ara mateix ja fem una petita part de cicles formatius, perquè és en el Coll i Rodés, però, com dèiem, creiem que a Lloret de Mar s'ha de poder donar tota l'oferta formativa de la branca d'hostaleria i restauració, i no només una petita part de cursos. Per això que no des de Ciutadans, és una reclamació històrica de fa moltíssims anys aquí a Lloret de Mar, que nosaltres hem inclòs en el nostre programa electoral les dues últimes eleccions, i que ho continuarem fent i continuarem empenyent fins que sigui realitat.
Doncs estarem atents, evidentment, des de la ràdio. Volíem deixar-ho dit i coneixen tots els detalls. Jordi Hernández, portaveu del grup municipal de Ciutadans a Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a tu, Maria. Bon dia.
Posem punt i final al Bon dia, Bona Hora. Queden menys de 2 minuts per arribar a les 9. Abans, però, us volem explicar que ahir es va presentar, i ho podreu seguir als serveis informatius o a la pàgina web, doncs es va explicar que hi ha 250 establiments de Lloret que participen en el pla d'Ecovidrio per incrementar la taxa de reciclatge de vidre a l'estiu. De fet, la col·laboració dels bars i restaurants és clau per assolir l'objectiu, ja que el sector empresarial genera el 52% d'aquest tipus de residu. És una informació que ampliarem, com dèiem, a la pàgina web i als serveis informatius de la nostra emissora. Ho deixem aquí, com sempre, ja ho sabeu, ha estat un plaer estar amb vosaltres aquesta primera hora informativa a la ràdio de Lloret, en què hem començat explicant que Lloret de Mar ha participat en un seminari per analitzar la recuperació del sector turístic. L'objectiu d'aquesta trobada amb l'Aliança de Municipis Turístics era intercanviar opinions i veure com es pot tirar endavant en un dia, ho hem explicat, en què les cambres de comerç gironines han posat de relleu que els municipis turístics seran els que ho tindran més complicat per sortir de la crisi econòmica. És una de les informacions que hem destacat en el Bon Dia, Bona Hora d'avui, a banda de moltes altres que trobareu, com diem, als nostres serveis informatius i a la pàgina web. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, que passeu un molt bon dia i tornem demà a les 8 en punt.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.